Arriba aquest vespre a la Festa de l'Esport amb un primer tastet en el marc de l'Escala Dona Joc. L'alumnat de segon de primària ha tastat un total de 10 esports. L'objectiu ha estat el de fomentar l'interès per l'esport i l'activitat física des de la infància. El matí ha continuat amb una xerrada per la gent gran i culminarà, com dèiem, aquest vespre. Catorze propostes passen a la votació final dels pressupostos participatius de l'Escala pel 2026. S'han escollit en una sessió de treball amb 70 participants. A destacar que els col·lectius s'han organitzat portant diversos representants per defensar les seves propostes. Es reprenen els treballs per millorar l'accessibilitat a voreres i passos de vianants. El regidor d'Infraestructura, Rafael López, preveu que a partir de la setmana vinent es reprenguin les obres per millorar l'accessibilitat a voreres i passos de vianants de les avingudes Ave Maria, Girona i Riells. Abans de finals d'any, el consistori contempla una segona fase d'obres des del Camí Ample i fins l'Estany de Poma. En esports, primer i segon equip de futbol juguen a casa, com també els sèniors masculins. Paral·lelament, hi ha programada per demà dissabte la presentació de la nova temporada del Club Natació L'Escala Empúries. I fora de l'Escala tindrem els debuts del Club Tenis Taula Ser, L'Escala, i el sènior femení de bàsquet. El temps, avui encara núvols abundants durant el dia amb la possibilitat d'algun plugim feble, amb temperatura encara que no canviarà gaire. Demà, temps encara tampoc que no acabarà de fer net, amb temperatura semblant o un xic més alta, i diumenge també núvols que seran abundants i que podria caure algun plugim, especialment durant el matí. La temperatura seguirà semblant o un xic més alta. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 25 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on obrirem una nova secció, una nova entrega de la secció d'Això no ho sabia. Descobrirem el nostre peix de la mà d'una peixateria de la Costa Brava. Anirem fins al Club Nàutic de Vilanova per conèixer les últimes notícies i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, com ho fem habitualment, fent un repàs de tots els actes i de totes les esdeveniments, millor dit, que hi haurà arreu de la nostra costa catalana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. I ara el que volem fer és reprendre la secció d'Això no ho sabia, on descobrim curiositats i el perquè de moltes coses que tenen a veure amb el mar. Ho fem des de Ràdio Arenys i ja ho té tot a punt l'Oriol.
Doncs efectivament, Marina, hi tornem, i tornem un any més amb aquesta secció, amb el Ai, això no ho sabia, on doncs, sempre que ens toca aquesta secció aquí a Arran de Mar, aprenem coses, aprenem moltes qüestions al voltant del mar, de la vida marinera, i molts conceptes que fan referència a això, al medi marí. I sempre ho fem amb el Carles Ubach, que és el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys. Carles, molt bona tarda.
Moltes gràcies a tots i a tu, especialment Marina, que ens permets doncs, que continuem explicant i divulgant aquestes paraules de coses que tots veiem però que no sabem ben bé com es diuen moltes vegades ni d'on te venen ni com es comporten. I jo estic molt content doncs, de poder col·laborar amb aquesta, es pot dir, granet de sorra, dins d'una grandíssima platja que és les nostres costes catalanes, doncs que la gent doncs, aprengui una miqueta més. Gràcies.
I tant, i sempre aprenem moltes coses, aprenem molts conceptes mariners. Jo mateix n'he après un munt amb el que portem de secció i espero aquesta temporada a seguir aprenent molts més. Carles, avui parlarem de l'entorn de la platja, de l'entorn del port, a través de cinc conceptes, a través d'uns conceptes doncs que ens poden ajudar a entendre ben bé doncs, la situació d'una platja, d'un port i diverses qüestions.
Sí, és dir, aquest estiu, quan vaig estar pensant amb la possibilitat doncs, que continuéssim divulgant termes nàutics marítims, però que no siguessin avorrits, no siguessin tediosos. Paraules nàutiques n'hi ha moltíssimes, ja em dic, però és molt, molt farragós i no té sentit i la gent li avorriria. Seria un programa, no dic la paraula, però un desastre, no? I aleshores vaig pensar, bueno, podem anar fent evolucionar, ja que la gent de la temporada passada doncs algunes coses hem anat explicant des de perquè la mar era salada, perquè doncs
perquè hi havia tanta aigua al mar,
perquè la sorra doncs es mou i on se posa la sorra com venen els temporals, que avui també potser ho podríem tocar. Vam tocar una part important dels vents, el vent de Garbí i el vent de Llevant que hem tingut tot aquest estiu, Garbí sud-sud-oest, Llevant d'on tesura el sol. Com a mi, aquests dos els tenim que aquest recordar sí. Molt bé. Garbí i Llevant, no? I després vam, crec que l'última sessió... el Tribor, i el Babor i Estribor, Babor i Estribor, i que d'on te venien les paraules Babor i Estribor. I també vam acabar, doncs, explicant, potser ho podem repetir un altre dia, com navega una embarcació de vela. Moltes vegades també veiem embarcacions de vela i la gent no sap. I és normal que no ho sàpiga si no ha tingut, diguéssim, interès o ha pogut... Ara, per exemple, ara amb tot el tema de l'esport blau, doncs vulguis o no vulguis, hi ha desenes de milers de nois i noies de la costa catalana que venen als clubs nàutics i aprenen els conceptes de navegar. Doncs aquí a Arenys, doncs les escoles tan concertades com les escoles públiques passen. El nàutic, com el nàutic en altres llocs, 4.000 persones passen tots els anys per... i totes aquestes persones aprenen una miqueta aquests conceptes, cosa que quan jo era jove això no passava. Aleshores, dit això, sí que podríem doncs començar i avui farem com una espècie de transport, de, diguéssim, de modificació de lo que és primer una platja. No fa falta que tanquem els ulls, però sí, una miqueta pensem una platja, les onades d'una platja, i tots doncs podem dir que la platja és un lloc on ens trobem amb la sorra aigua.
Sí.
Dic que el lloc on ens trobem la sorra i l'aigua no és el mateix lloc a l'estiu que a l'hivern.
No.
Hi ha uns metres de diferència entre l'estiu i l'hivern. Ja explicarem què passa a l'estiu i a l'hivern, o inclús què passa doncs, en alguns mesos en què les aigües pugen molt, com el mes de febrer. Això serà un altre moment. Doncs aquesta platja, tothom la veiem, i si diríssim doncs, 100 anys endarrere, doncs, que no hi hauria pràcticament ni el Port d'Arenys, ni el del Balís, ni el del Mataró, ni el de Cambrils, ni de Vilanova... No sé, ara dic la Vilanova i la Geltrú, igual és molt més antic i possiblement hi era, no? Però tots aquests ports nàutics que hi han no hi eren. Què hi havia al seu lloc? Què hi havia, Oriol, al seu lloc?
Platges?
Platges. Platges o costa. Platja. Llavors, què passa? Doncs a la platja, aquestes platges eren vives també, és a dir, canviaven amb els temporals i les corrents, el mateix. Podien desaparèixer, podien aparèixer, i bé. Però aquesta platja arriba un moment que li passa una cosa importantíssima, que és que s'hi construeix un port. I els ports, pel meu coneixement, aquí a Catalunya per lo menys, veig que sempre van mar endins, se'n van cap endins.
Sí.
I aleshores, si jo poso algo, un moll, el moll, és a dir, els ports estan fets de molls, molls que són moll, que vol dir una paraula com una mole, no? És una moll, és molta pedra, molta pedra,
ben aquí.
Moll, si inclús hi ha una mole, ets una mole, no? És molt gros, una cosa, quan hi ha molta i molta pedra, és un moll.
Sí.
No tenia problema com es fan els molls, però en principi veiem que unes pedres grandioses, unes peces grandioses que pesen 3 i 4 mil quilos, que les van tirant al fondo, un altre dia, si vols, en podem parlar, una miqueta, només els conceptes, no? Hi ha uns submarinos, submarinistes que van ajudant, tal. Hi ha un senyor que indica com t'ha d'anar cada pedra, i aleshores aquests molls comencen a ocupar l'espai de l'aigua que hi ha a la platja, i comencen a fluir un fenomen d'interferència, aquella corrent que portava la sorra cap avall o cap amunt, i ara una mica cap amunt, una mica cap avall, eps, ojo, ara ja no és així.
Clar, té una barrera.
Hi ha una barrera, que en diem el moll. I llavors veiem que els molls, sí, hi ha les corrents que predominen de nord cap a sud, allà s'acumula sorra. I sorra, i sorra, sorra, sorra. I segons com estigui fet el moll, doncs inclús pot arribar a cobrir el moll i l'entrada del port. Per exemple, jo no conec les terres bé de Tarragona ni de Girona, però, per exemple, aquí crec que tenim ports com el Balís, que queda tapat quan hi ha temporals, o crec que el Masnou, inclús hi ha hagut anys, que es pot anar a peu d'un costum moll a l'altre.
A peu?
A peu.
Imagina't.
Perquè la sorra ha cobert, diguéssim, l'entrada del port, no?
I això passa perquè fem els molls, els ports, cap enfora. No sé si tot arreu es fa així.
Bona pregunta. Mira, l'altre dia estava amb uns amics a Empúria Brava, i si els que coneixeu Empúria Brava, i no us ho explico, l'Empúria Brava, després ara vindran els ecologistes i em diran que no tenien que haver fet mai l'Empúria Brava, d'acord, però bueno.
Però ja hi és.
Ja hi és, i aporta, hi ha gent que n'està molt contenta, però és cap endins, és cap endins, és a dir, no hi ha cap moll com tenim a Quirenys, o podem tenir al Balís, o a Mataró, o a Vilassar, a Premià o al Masnou, o a Sitges, no hi és tot això, és cap a dins, per tant, aquests ports no modifiquen la relació que té l'aigua i les corrents amb la platja, i tot és molt més natural.
De la línia de costa cap endins de terra,
exactament,
no cap enfora.
Exactament, i llavors si tal, llavors aquests molls, estem parlant d'una primera paraula, hem dit la platja, que aquesta la coneixem tots, el moll, potser, no sé com ho dieu, el muelle, no sé com es deu dir, el moll, la punta, aquí anem dient la punta, el moll, és una estructura fixa, una fixa de molta pedra, i llavors hi ha molls, que podem dir que són molls comercials, que seria, doncs, per entrada i sortida de mercaderies o de passatgers. Hi ha molls pesquers, doncs està clar que la paraula pesquer està associat a la pesca. Hi ha molls esportius, és a dir, que és per navegar a vela o a motor o a les dues coses, no? Doncs tens el cas, tu que ets de Quirenys, és a dir, un port com Palamós, embarcacions grans, és a dir, és comercial, té embarcacions de pesca i té embarcacions esportives, Un port com Arenys, té embarcacions de pesca i té embarcacions esportives, No és un port comercial, tot i...
No tenim creuers.
No, ni... Però sí que fa molts anys teníem inclús un lloc que en dèiem la Moll de la Fusta, on allà, allà al final de tot, i allà doncs es portava fusta, jo recordo fusta, Doncs en aquell moment era un petit, hi havia una petita zona comercial perquè es descarregava fusta, Balís és un port només nàutic, com Mataró, jo crec que Mataró només és nàutic, no hi ha res més, no crec que hi hagi, no sé si hi ha pesca a Mataró, no te'ls hauria de dir tu, Llavors, diguéssim, aquesta segona paraula que volia incorporar és, tenim la platja i
Hi ha un moll.
Fem molls.
Moll. Però, Carles, no totes les embarcacions, diguem, no tots els vaixells es posen o s'amarren, diguem-ne, en molls. Hi han vegades que estan amarrats en llocs que no són aquestes grans mogues de pedra.
Vale, el moll, diguéssim, és com els braços que em protegeixen de les onades que provoquen aquells vents que vam parlar la temporada passada.
Sí.
Bufa el llevant, per exemple, el temporal Glòria, va ser un temporal de llevant. Durant 4 dies va bufar molt i molt, molt i molt, molt fort el vent de l'est, vent de llevant, però gràcies al moll, que en aquest cas se'n diu de recer, que en parlarem un altre dia, doncs et protegeix d'aquestes onades horroroses que s'han destrossat un moll petit, s'han destrossat, però el moll, molts de molls van aguantar, però altres molls no van aguantar, Molls molt moderns, com poden ser el del Port Olímpic de Barcelona, se'n van anar amb borris, van quedar destrossats de tanta força, A Quirenys sí que vam quedar una mica malmesos, però no van passar, diguéssim, grans desgràcies, ni molt menys, ni grans ni petites, jo diria, Doncs, el moll fa aquest doble braç, És a dir, per protegir-te dels vents de llevant i dels vents de garbí, diguéssim, les onades aquestes, no? I llavors queda el que en diem la superfície d'aigua.
Sí.
Bé, ja tenim l'aigua. Home, si no tenim res més, si no tenim més pressupost, ens amarrarem al moll. Ens amarrarem al moll.
Clar.
Com? Doncs va, doncs escolta'm, una corda, fotré allà una argolla i m'amarraré al moll. Si no tinc res més, doncs m'amarraré al moll. Clar. Ara bé, si tinc més, aleshores el que començaré a construir són com uns dits dintre d'aquesta superfície d'aigua, uns dits que en diem pantalà.
Pantalans, sí.
Hi ha pantalans fixes i a altres llocs pantalans mòbils. Quan tens grans marees, el pantalà mòbil fa que t'arribi a pujar i baixar. És
clar.
Dir,
si sura...
A l'Atlàntic, doncs els pantalans són mòbils. També hi ha pantalans mòbils aquí perquè és més barat. L'estructura mòbil, és a dir, es claven com unes piques a terra i fan de guia d'aquest pantalà mòbil que puja i baixa amb la marea, amb la pressió, el que sigui. Hi ha altres llocs que són pantalans fixes, és a dir, Arenys, els nostres pantalans són fixes. Això és molt més còmode per amarrar i és molt més còmode per caminar.
És a dir, quan no vas allà,
no es mou, ja va, no es mou, no? Ja. Doncs el pantalà no deixa de ser una passarel·la flotant, està allà. Com a anècdota, podeu dir doncs, que quan vam fer ara l'última reorganització de al guanyar la concessió del Port d'Arenys, el Club Nàutic, van fer uns pantalans que si el canvi climàtic doncs continua i continuarà, però això no és una altra història, també en sé, tinc la meva història, se'n puc parlar bastant d'això. Aleshores, aquests pantalans podríem pujar, és a dir, aquests pantalans els podríem creixer, els pujar, és a dir, els nostres nets i fills dels nostres nets,
els
si naveguen,
tirar més amunt.
Els podrem tirar més amunt. Això sí que és veritat, que alguns restaurants que hi ha allà, doncs possiblement tindran que pujar a l'altre costat perquè no... O pujaran cap amunt.
Però bueno, restaurants d'aquests moderns que dines sucant els peus a l'aigua.
Ah, exactament. Aleshores, la paraula m'havia apuntat, la paraula del pantalà. Diu, això ve, sembla que sona pantalone,
Sí.
Pantalone, això ve de Venècia, i es veu que ja hi havia a Venècia. Mira que a Venècia hi ha aigua allà a Venècia.
Sí, altra cosa no, però aigua sí.
Home, hi ha palaus.
Hi ha altra cosa també.
Està bé, Oriol. Llavors, hi ha moltes passarel·les de fustes flotants i es va dir començar pantalani i d'aquí, doncs, en català l'hem agafat i ens hem quedat amb el pantalà. Llavors, hi hem parlat, llavors, què passem amb el pantalà? El pantalà ja podem amarrar més embarcació, i atracar, aparcar, si voleu, No podem dir aparcar, no s'aparca un barco,
no,
s'amarra.
Per entendre'ns,
Hi ha una nova paraula, posat el pantalà, que en diem finger, que és com un dit. És a dir, el pantalà, i posem uns dits, de tal manera que estaran al costat tant per estribord com babor, o abans estribord de babor, perquè et sigui més fàcil entrar a la teva embarcació. És a dir, que no tens que entrar ni saltar per la proa ni per la popa.
Això és interessant. Però la gent que som una mica petosos...
No, i no tan petosos, t'ho agraeixen. Sí. Ja tenim doncs la platja, li hem ficat uns molls, ja tenim una superfície d'aigua. Us ho aneu imaginant, no?
Sí.
Platja, els braços, els braços, aquests d'augment dos braços, un per protegint-se del llevant, l'altre per protegint-se del garbí, per entendre'ns, i llavors a dintre aquesta superfície d'aigua doncs fico pantalans amb finger o sense finger, i ja tenim el tema més muntat, no?
Sí.
Llavors, per amarrar, també fem servir a vegades boies, o per indicar les boies. Sí. Recordeu que en algun moment, quan parlàvem de les senyals d'entrada dels ports, dèiem que l'entrada del port, vinguent a estribord, a la dreta, tenim el far obert, doncs si no tinguéssim faro, hi posaríem una boia verda, per entendre'ns, i a l'esquerra, doncs ficaríem el vermell, doncs una boia vermella. La gent que aneu a la platja, haureu vist que hi ha en alguns llocs, sobretot on hi ha la lanxa de la Creu Roja, o una base nàutica, veureu que hi ha com uns suros, i al final hi ha una boia verda i una boia vermella. Allò és el canal d'entrada-sortida de l'embarcació de la Creu Roja o de les embarcacions o amb petites embarcacions que pugui tenir una base nàutica. També heu vist unes boies de color groc.
Sí, així amb línia, no?
Amb línia. A 200 metres de la costa es fiquen aquestes boies de color groc, d'acord? Que són una zona de limitar, és com una frontera. Senyors que vostès naveguen, sigui a vela o a motor o a moto d'aigua, no poden entrar a aquest espai. Aquest espai és un espai protegit pels banyistes. Per acord? És a dir, no podem permetre'ns... Això, quan eres més jove i anaves navegant, anava molt bé, perquè arribaves amb l'embarcació fins a la platja.
Això a l'estiu no es pot fer si no vas pel canal.
Quedaves bé, això només pots fer-ho ara pel canal. Però pel canal, no? Llavors, aleshores, doncs, també aquest concepte de boia, llavors ja tenim per un costat la platja, hem fet uns molls, hem fet uns pantalans amb finger, sense finger, i hem posat unes boies de senyalització o bolles d'amarre. És a dir, quan jo no tinc finger i tinc que amarrar una embarcació en punta, doncs tinc que poder-me agafar. No tiro un ancla dintre del port, sinó que m'agafo a una boia que està agafada amb una cadena mestra, que en diem un mort o cadena mestra. I el port d'Arenys, si et fiquessis les ulleres un dia que no hi hagués molta brutícia... Però tinc que dir que l'aigua està neta, feta...
Sí,
tot i que la veiem bruta, a dintre està neta. Aleshores, veuries doncs, que hi ha unes boies que s'agafen a la cadena mestra que està al fons, penjada d'uns grans morts, que són uns blocs molt grans de formigó, i això permeten doncs, que, encara que quan bufi el vent, les embarcacions no es moguin. D'acord?
Perfecte.
Això si estàs agafat.
Clar.
El pantaló. Però si no...
Si no, jo he vist aquelles peces de ferro tan característiques dels ports...
Com una sabata al revés, per entendre'ns? Com una bota al revés?
Sí, com una bota al revés, sí.
Aquí... Sí que voldria parar un moment, dos segons, no? Perquè la gent veiés aquesta bota al revés de ferro fos, que està allà, normalment té una certa dimensió, i quan vas a, doncs, quan l'embarcació és més gran, doncs encara és més gran aquell ferro. I la pregunta és que molta gent no sap com es diu aquest ferro, no? Aquest ferro es diu Norai.
Norai.
Que ve ja ve del llatí, que es deia Naulum, que era el lloc on s'amarrava, diguéssim, un nom, on s'atraquen les naus, i per això ens ha arribat la paraula Norai.
Que aquí també... Arenys, per cert, hi ha un casal popular que es diu Norai, per tant, doncs també han agafat aquesta paraula com a nom
per estar segur. I què fa el Norai? El Norai t'assegura que la teva embarcació, si està ben amarrada, sí, que tinguis un Norai però no amarris bé l'embarcació, no és garantia de que davant d'un vent fort el barco no es mogui.
L'has de lligar bé.
El tens que lligar bé. Aleshores, amb aquest petit recorregut que hem fet, doncs, a veure, Oriol, que vist una platja, se'n surten uns braços, un moll. Aquí a Arenys a vegades en diuen moll, tenim moll. Tenen lleïsme, tenim moll, però no, és moll. Sí. M-O-L-L, moll. Llavors superfície d'aigua, llavors posem els pantalans, dins dels pantalans marquem les bolles i llavors tenim els norais o les vites. També tenim cornamuses, però que serveixen per amarrar allà dintre, eh? Mm-hmm. Però jo ho volia deixar tot aquí i acabar amb una d'aquelles frases, no? Passejant pel port tot té nom i història, Oriol. Passejant pel port
tot té nom i història.
I esperem, doncs, que alguns noms i algunes coses que hem explicat, doncs, els pugueu posar dins de la vostra motxilla i explicar-ho, doncs, als vostres fills, als vostres nets, a les vostres parelles.
I tant.
I que ens puguem trobar, doncs, en una propera ocasió.
I tant que sí. Carles, segur que serà així. I ara, quan veiem un port, quan veiem tots aquests elements que havíem comentat, sabrem més i millor per què estan fets d'aquesta manera i per què són com són. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona.
A vosaltres per fer-me possible la divulgació nàutica. Moltes gràcies.
I ara volem anar a una peixateria i donar veu al darrer esglaó, que em quedo sense veu, de la cadena del nostre peix, entre el mar i la cuina. Sergi.
Doncs en aquesta temporada de la Randa Mar, Marina, com bé has dit, volem anar una mica o veure les diferents peixateries al nostre territori, perquè parlem molt de pescadors, però parlem una mica menys de peix de cara a la gent, de cara al menjar, en podríem dir, d'aquest servei. I avui, aquí a l'Escala, ens trobem a la peixateria Xifra, amb la Núria. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia, nois.
Ella és la gerent, la propietària de la peixateria. Hem vingut a primera hora del dematí. Són les 9 i pocs minuts. Tenim aquí una parada amb moltes coses, que després ja anirem repassant una miquetona el que hi ha avui. Però, Núria, mira, fa pocs dies que estem veient una campanya per la televisió, per la ràdio de la Generalitat, a l'hora de promoure precisament el consum de peix, de comprar peix de proximitat, de comprar les peixateries. El tema, ja sabem que anem una mica malament, que cada cop es consumeix menys peix. Ajuden aquestes campanyes o creieu que fa falta més impuls del sector institucional?
A veure, les campanyes no crec que ajudin massa. Ajudaria potser que es prenguessin les decisions pertinents amb el tema pesquer. Perquè el que està clar és que si no tenim peix, el poc que hi ha puja de preu i és un tema completament econòmic per totes les cases. I al final repercuteix en el sector de moltes maneres. Ara ens trobem que aquest any és el primer any que la veda es fa partida en comptes d'un mes i mig que s'allargava a dos. Ara han fet tot el mes d'octubre i tot el mes de febrer de veda. Això vol dir que les barques d'arrossegament no poden sortir a pescar, però no només això, sinó que hi ha una quota que el 99% dels mariners hauran acabat els dies que tenen de pesquera ara quan comencin la veda. Això vol dir que un cop retornin de la veda al mes de novembre hi ha barques que ja no els hi queden ni un sol dia per sortir a pescar. I les poques que quedin amb dies seran menys peix al mercat i automàticament és una demanda que ha de subministrar no només les peixateries, sinó el mercat central i altres llocs, i és una oferta i demanda. Si no hi ha oferta, el peix pujarà per les necessitats del sector. I això són decisions que són institucionals, que nosaltres poc hi podem fer amb això, però que en tot cas en patim les conseqüències, tots plegats. I com sempre acaba repercutint en el consumidor final, perquè si no, no té sentit cap tipus de negoci on la gent no s'hi pugui guanyar la vida.
Trasllado precisament la mateixa pregunta que li vaig fer un dia al director general de pesca. Estem de camí, per exemple, com passa als Estats Units, que el consum de proximitat, la matèria prima de qualitat, s'acabi convertint en un problema de classe o en un consum de luxe?
Jo crec que no hauria de ser així, però és que a tots nivells estem dirigits a que la gent acabi anant a fer una compra única a grans superfícies. I no crec que sigui un problema de peix. És un problema que les decisions econòmiques els acaben prenguent, sigui l'IBEX 35 en el cas d'Espanya, el CAF en el cas de França, i les empreses que estan en aquests sectors, que són els que volen treure un rendiment econòmic, són les que realment prenen les decisions. No són tant els polítics que haurien de mirar per nosaltres, sinó que són precisament aquestes empreses. Jo crec que aquí nosaltres com a consumidors hauríem de fer no només tirar les responsabilitats cap a la gent que pren les decisions, sinó què fem nosaltres amb els nostres diners per sustentar l'economia que ens agradaria tenir. Perquè som nosaltres els que tenim el poder econòmic de decidir amb els nostres diners on els anem a gastar. Sí? I mira, en el cas d'aquí l'Escala, per exemple, jo sempre poso una comparativa. Fa uns 10 anys hi havia tres empreses, tres botigues d'esports. Aquest estiu ha tancat l'última. No, clar, però és que no hi ha cap persona que puguem dir que no hem anat al Decathlon. I nosaltres som corresponsables del que passa en la nostra societat, perquè nosaltres decidim què fem amb els nostres diners. No n'hi ha prou amb dir és que es prenen aquest tipus de decisions i no ens agraden. Hem de ser, som copartícips del que passa econòmicament en el país. Catalunya sempre havia sigut una empresa d'una categoria mitjana, si tu vols, que sustentava un país, i ens l'estem carregant. Hi ha pimes que estan tancant cada dia, que comparativament donem més feina que una gran empresa. Jo sempre ho he dit, una peixateria d'un supermercat no dona feina a tota la gent que jo estic donant feina, siguen una peixateria sense cap més recurs que la pròpia peixateria, sí? Però al final som nosaltres que decidim quin tipus d'economia volem.
Núria, venim de l'estiu, estem al mes de setembre, podríem dir que ja fa baixada o comença a fer baixada en quant a poble. Com viu una peixateria el fet de la gentada de l'estiu de ser una peixateria d'un municipi turístic com és l'Escala? Com es complica la feina o com deriva tot plegat?
Jo no crec ja que sigui la peixateria o no. Jo crec que tots els comerços d'aquest poble podem dir el mateix. Nosaltres no tenim una feina estable tot l'any, tenim unes puntes pronunciades, però la de l'estiu és enorme. Hi ha un problema que per poder assumir aquesta feina i per poder donar un servei necessites un personal. I em sembla que podria estendre-ho a tot tipus de comerços o empreses, que el tema de personal és un tema que inquieta. Hi ha diverses coses. Una és el personal en si, i l'altra és que no tenim una oferta de lloguer com per gent que voldria venir aquí a treballar a l'Escala i no pot venir perquè no té a on viure. Sí? Això a més, però que el tema del personal és un tema inquietant, ho és.
I Núria, tema de qui ve, consum de peix, tipus de peix, canvia respecte a l'any? O sigui, què gasta més la gent en temporada d'estiu?
El tema del peix potser no canvia tant, no és com vendre bambes o botes a l'hivern i xancletes a l'estiu. No canvia tant, però sí que hi ha un tipus de productes que se solen vendre més a l'estiu, que és brasa. O sigui, a l'hivern no t'ha de gust fer una brasa al carrer perquè fa fred, per tot, però el tema brasa a l'estiu es porta més també perquè hi ha càmpings, també per altres històries. Jo crec que el tema brasa a l'estiu seria un potencial.
Hem dit que tenim una parada de peix quasi recent estrenada. Hi ha entrat una persona, un company que anem a pescar a la peixateria. Ha estat el primer a entrar a la peixateria. De la parada que tenim ara, mira, ara parlaves mateix de peix de brasa. Què, si volem fer brasa o aquest cap de setmana o demà, etc., què ens recomanaries? Quin peix hauríem de comprar?
Per fer la brasa, qualsevol tipus d'escata. L'escata, tot el peix d'escata té la protecció de l'escata mateixa perquè no s'enganxi a la brasa i fa que el peix no perdi aigua, llavors que no quedi tan sec. No podem fer-hi un lluç a la brasa perquè se'ns trencarà, o en saps molt i fas manera de protegir el peix, però el peix de brasa normalment sol se'l d'escata. I després també peix blau, la sardina, que és la reina del peix a la brasa, o els barats també es poden fer. Llavors hi ha altres tipus de peixos com, no ho sé, com el turbó, que és un peix gras i també queda molt bo, o fins i tot l'escrita, que és un peix que no s'hi fa massa sovint, i l'escrita... Sí, però l'escrita així sense pelar a la brasa té la protecció de la mateixa pell, i un cop la treus el peix et queda exquisit. Que passa que potser no estem acostumats a fer-lo d'aquesta manera, però que s'arriba a fer i que és boníssim, ho és.
Precisament alimentació, la Conselleria General de Pesca, etc., també van dient una mica o van insistint en el canvi d'hàbits de segons quines espècies. Per exemple, heu de consumir menys salmó i heu de tirar més a peix de proximitat, heu de consumir menys d'allò. Aquest canvi s'està notant o què en penseu vosaltres?
No crec que s'estigui notant. No crec que la gent no en faci gaire cas dels consells de la conselleria. El que sí que és cert, hi ha altres qüestions sanitàries, per exemple, que sí que es prenen més en consideració. Com per exemple que han canviat els nostres hàbits, ja ara es menja peix cru que abans no se'n menjava, i pel tema de l'anisakis sí que s'hauria de congelar el peix, i per exemple en aquest sentit sí que la gent li fa més cas. Però després amb la informació tampoc es dona sencera. Aquí al Mediterrani tenim molts pocs peixos, per no dir-te cap, que desenvolupi l'anisakis. Sí que poden portar larves, perquè biològicament els poden portar, però no se desenvolupa. Llavors es crea una alarma en què tot el peix s'ha de congelar. No, jo crec que no. Crec que no, perquè després perdem altres propietats mateixes del peix, sí, però sí que és cert que els hàbits han canviat, i si és per menjar amb cru, el peix s'hauria de congelar per evitar problemes, però mentre el peix estigui cuit no cal congelar-ho tot. Amb això vull dir, estan bé els consells, estan bé que es donguin pautes, però tampoc no cal fer cap alarmisme de res.
Núria, una curiositat. Jo tinc un amic pagès que quan em passa les fotos del camp em ve la paraula ordre al cap, perquè eren totes les regues, tot plantat. Si parlem ordre de peixateria, quin criteri seguiu amb aquesta parada? O sigui, quin és l'ordre que poseu?
Mira, jo soc molt maniàtic amb això, i els tinc a vegades una mica negre. Però és cert que en la nostra parada hi ha un ordre. Hi ha un ordre. Nosaltres tenim diferenciats les caixes amb el peix exposat, amb una partida que és de fritura, una altra que pot ser de planxa, una altra que és peix al forn, una altra que pot ser brasa i una altra que pot ser arrossos i de més. I sempre tenim aquesta distribució. Primer perquè quan has d'ensenyar pots dir, mira, tot el de fritura està aquí, per la brasa tot estan aquí, per fer el forn estan aquí, i això no vol dir que hi hagi vegades que hi hagi algun producte de dintre de la caixa que canvi de lloc per lo que sigui, però que la distribució sol ser sempre la mateixa.
I a nivell del dia a dia, explica'ns una miqueta, suposo allotja neu als matins o les tardes, quin és el procés d'arribada o anar a buscar i arribada del peix a la peixateria?
Val. Primera hora del matí hi ha la venda del peix blau. que es fa normalment aquí a l'escala. Hi ha vegades que sigui per qüestió de mal temps, sigui per qüestió que no n'han trobat, ens arriba de Blanes. El peix blau arriba al matí, sempre. Llavors, també tot el que és que arriba de Mercabarna, sigui els mariscos depurats, sigui el peix de fora, com pot ser el salmó, com pot ser el bacallà, siguin els congelats, tema restauració, tot això arriba al matí cap al migdia. I si no hi hagués hagut peix blau aquí, que malauradament passa, el peix blau també arriba al matí. I llavors, quan tanquem aquí, jo a les 3 me'n vaig cap a Roses, la subhasta comença a 4:15 i després solem arribar aquí, que són 8:15 de la tarda.
De dilluns a divendres o de dimarts a divendres?
De dilluns a divendres, perquè el dilluns sí que és cert que està tancat, però clar, jo treballo, perquè si no, no tenim peix el dimarts. Uh-huh. Sí, la subhasta al cel a la tarda és el peix que arriba a la tarda... Perdona, és el peix que arriba a la tarda i és el que tenim l'endemà al dematí per fer la venda.
Núria, mira, farem... Abans hem dit que faríem com una mica de repassada, ja ho has dit una miqueta abans, de la parada que tenim avui, per exemple, què ens destacaries? Quin és el producte que dius, on dia? Avui és el producte estrella.
Mira, això t'ho diré, t'ho podria dir quan acabi la jornada i sapigué què és el que més hem venut avui.
Aleshores em faràs treballar més, em faràs venir aquí.
No ho sé, mira, amb una trucada te podria dir, mira, al final no hi comptava i avui he venut molt d'això. Però clar, nosaltres no sabem què és el que vendrem, per això a mi personalment m'agrada poder donar molta opció, sí? No saps mai si la gent li vindrà de gust fer fregit, voldrà fer planxa o voldrà un peix al forn perquè té convidats o voldrà fer cassola, no ho saps mai, però l'opció l'has de poder donar. I si fos per exemple Sant Joan i me diguessis quin és el producte estrella avui, tindria claríssim que dir-te la sardina, però clar, no sempre Sant Joan,
no sempre. Un altre grama és que veiem aquí la nevera, que també us heu especialitzat o heu donat una mica la volta de full al producte elaborat, no? Carpaccios de gambes, fins i tot aquí veig vieires o samburinyes, croquetes, també veneu, si no tinc malentès, caldo de peix, no? Per bases de fumet.
Sí, a veure, és cert que nosaltres hem fet una partida de precuinats, ja va començar la meva mare fa molt de temps, i treballem una partida en fresc i una partida en congelat. En fresc tenim el sofregit de sèpia, que és algo que a la gent li agrada moltíssim, el pastís de peix, que també fem salmó marinat, fem bocarons, fem pop cuit, cargol cuit, mantega d'anxova, i aquesta és una partida que la treballem en fresc perquè anem fent cada setmana, i si no dos cops a la setmana. I després hi ha un altre tipus que el treballem en congelat perquè fem tongades grosses. Tothom sap que fer canelons és una animalada, doncs quan fem partida de canelons en fem molts, i després aquest producte, el format, està en congelat. Les croquetes, exactament igual. Aquest producte es serveix congelat. I després, com tu bé has dit, tenim el carpaccio de gamba, que no el fem nosaltres, però que és de Pescadors de Roses. Llavors, és d'aquí de Cap de Creus i està fet. Sí, hem tingut una partida de precuinats i la gent li diu... i és agraïda, suposo, perquè el producte també és bo, o almenys així ens ho fan arribar.
Mm-hmm. Núria, moltíssimes gràcies per aquesta estona, entre una parada de peix magnífica, per posar-nos també la realitat una miqueta del sector, o donar a conèixer quin és el vostre dia a dia i quin és l'ambient que es palpa dia d'avui, i fins la propera que vingui a comprar, que serà de no aquí molt, perquè ja saps que de tant en tant et faig la competència, dit això, moltíssimes gràcies.
Ja t'he dit moltes vegades, Sergi, que el que pesquets ho pots portar. Que jo m'ho vendré. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Sí, sí, posible, chicos.
Está lleno.
No, en serio. Et juro que avui no m'esperava trobar-te en un bar a Malassanya, veure't ballar i no poder deixar de mirar-te. Mira-me i rius, joder, com pots ser tan guapa? I t'acostes més i em dius
Joan, soy Paula. I aquelles canciones que no recordava,
i aquella promesa jugant-me
en la plaça, i aquella risa tonta de
madrugada. I aquí estàs tu, i sé que ets tu. I aquí estàs tu.
I aquí estàs tu.
I sé que ets tu. Para darle la vuelta al destino. I m'encanta si no sé com dir tu. I aquí estàs tu.
Agenda.
Comencem el nostre repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I ho fem una setmana més, començant per la Costa Brava, on en Sergi, no en Sergi no, aquest cop la Maria, ho té tot preparat. Maria.
Si aquest cap de setmana us trobeu a la Costa Brava i encara no teniu cap activitat programada, que no se us enganxin els llençols, perquè l'agenda està farcida de propostes. Pels més moguts de la casa celebren les festes majors dels pobles de Colera i Sant Miquel de Fluvià. També hi ha festa grossa a Ventalló, on més enllà dels concerts, el diumenge en aquesta localitat s'organitza la 33a Fira de l'Oli, amb parades d'artesans, tallers, degustacions, espectacles lúdics i sardanes. En canvi, si a casa teniu menuts, no us podeu perdre la Fira de Pirates i Corsaris de les Illes Medes. Es realitza a l'Estartit i el programa està carregat d'espectacles teatralitzats, cercaviles, tallers infantils, concerts i visites guiades. I una recomanació personal, si esteu per la zona aquest divendres a les 9 del vespre, hi ha el tradicional desembarcament Nit del Foc a l'Estartit, un espectacle arran de mar digne de veure. Pels amants del llúpol, Castelló d'Empúries celebra aquest dissabte el seu personal Oktoberfest. Aquí hi haurà gresca assegurada. Si fem parada a l'escala, en canvi, la localitat recupera els seus orígens mariners i organitza la primera diada del pescador. Serà aquest dissabte al migdia quan es realitzi un show cooking amb el peix blau com a protagonista. També hi haurà un dinar popular, una visita guiada pel port del municipi i, com no podria ser d'una altra manera, no faltaran les havaneres amb el cremat. I aquells que vulguin viure un cap de setmana especial, Sant Feliu de Guíxols realitza el Festival Ganxó Màgic. Durant dos dies el municipi es tenyeix de misteri amb tallers, concerts, rutes i un espectacle per tots els públics
públics amb la màgia com a denominador comú. I encara una darrera proposta, per si no us acabeu de decidir, llançar cull al 44è aplec de Sant Silvestre a l'ermita de Sant Silvestre. Esmorzar popular, sardanes, missa i un concert amb ball de fi de festa. Així doncs, si encara no sabíeu què fer aquest cap de setmana, aquí teniu un resum del que passarà a la Costa Brava. I si no us acabeu de convèncer, sempre podeu agafar pàdel o caiac i també potser ja neoprè i remar pel litoral empordanès.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on també ens han preparat diverses activitats. Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. El dissabte 27 de setembre, setena edició de la Piraguada Campus Terres de l'Ebre URB, amb el recorregut Miravet-Benifallet, gaudint de la natura i el meravellós paisatge fluvial del riu Ebre. El dissabte, al Teatre Orfeó Montsià d'Ulldecona, espectacle familiar Oz, el regne màgic, a càrrec de la companyia Somi Dansa, que amb una banda sonora espectacular i a través de la dansa, transporta portaran al públic a Kansas, quan un huracà es va emportar a la Dorothy al regne màgic d'Oz, on coneixerà personatges impressionants i viurà aventures fantàstiques. Vuitena edició de la Fira del Disc d'Amposta, amb un dia dedicat als vinils i la música, amb milers de vinils de paradistes de tot arreu, els millors DJs i selectors i el concert en viu del duet madrileny Generador, el dissabte a partir de les 10 del matí al Casal d'Amposta. Catorzena edició de la Festa de la Jota de la Ribera d'Ebre, amb una tarda i vespre per gaudir d'aquest ball tradicional i popular típic de la comarca, amb la participació dels xeremiers de Lluc Major que portaran el ritme i alegria de la jota mallorquina, el dissabte a les 6 de la tarda a Ginestà. Quinzena edició de les Jornades Somriu a Sant Jaume d'Enveja, amb un cap de setmana d'activitats diverses per celebrar l'aniversari de la construcció del pont Lo Passador. Hi haurà mercat, espectacles, música, tallers, concursos i molta festa, entre altres activitats. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre volem anar fins a les costes del Garraf, on també estan una mica de ressaca després d'aquests dies de festa, però de ben segur que aquest cap de setmana tenen diverses activitats, Carles.
Doncs per aquest cap de setmana, Marina, us proposem apropar-vos fins al Port d'Aiguadols de Sitges, que celebra, dins del marc dels seus 50 anys d'història, una regata que commemora aquestes 5 dècades d'història. La regata aniversari se suma a la inauguració de la nova seu del Club Nàutic Port de Sitges, ubicada al cor del poblat mariner, dins del Port de Sitges, buscant estar més propera a la vida marítima i al passeig portuari. El Club Nàutic Port de Sitges va néixer com a evolució natural de l'esperit mariner, que es va consolidant al port des de la seva inauguració, als anys 70. La regata 50 aniversari del Port de Sitges es disputarà sota els reglaments ORC per a creuers, amb classificació separada per a embarcacions amb i sense espinaquer. Dissabte es reuniran els patrons i es farà la primera regata al matí. Diumenge serà el torn de la segona jornada de regates, que conclourà amb l'entrega de premis. Au, doncs, aquest cap de setmana podeu apropar-vos fins al Port de Sitges per gaudir de les seves renovades instal·lacions i alhora treure el cap a la regata que celebra aquests 50 anys d'història del port. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí a Arran de Mar, com sempre.
Moltes gràcies, Carles, i des de les costes del Garraf volem anar cap al Maresme, on l'Oriol també ens ha preparat diverses activitats per poder gaudir aquest cap de setmana, Oriol.
Doncs sí, Marina, anem per l'agenda d'aquest cap de setmana. Avui tenim una nova jornada de tapes al Mercat d'Arenys, una estona gastronòmica i al Mercat Municipal, on diversos paradistes i restauradors també de la vila ofereixen tapes elaborades amb vi i cervesa, també en un ambient festiu. I demà es fa la nit de tapes al Mercat de Montgat, amb una gran varietat de tapes elaborades per les parades dades del mercat amb productes frescos i de proximitat amenitzades amb vins del territori i també cerveses artesanes. A més, també es farà entrega dels premis de la foto de l'estiu, un concurs d'Instagram que cada any creix i incrementa el nombre de participants. A Montgat hi haurà música en directe gràcies al grup Retro Sounds. Per altra banda, demà és l'últim dia del curs de ioga a la platja de Premià de Mar. Aquest estiu, benestar en moviment és el lema de l'activitat, amb la pràctica accessible per tots els nivells, centrada en la respiració, la flexibilitat, la mobilitat articular i la relaxació. I diumenge acaben les sessions de Tai Chi i Qigong a la platja, moviments fluïts, suaus i coordinats que treballen l'equilibri, la presència i la salut en general. S'han fet els dissabtes i els diumenges d'estiu i ara, doncs, de totes dues qüestions són l'última sessió. Cal dur estora o tovallola i per totes les edats. Diumenge hi ha una nova visita guiada al port d'Arenys de Mar i se celebra el diumenge de vins a Alella. Cada últim diumenge de mes, excepte el desembre, es fan sessions amb un o una sommelier que pertanyi al territori d'Alella o en sigui plenament coneixedor, i es proposen diferents tastets gastronòmics elaborats per diferents restauradors del municipi. És una activitat reduïda a 40 persones perquè es pugui gaudir amb comoditat dels vins, dels maridatges i de les explicacions dels sommeliers. I entre avui i diumenge tenim una festa major, en aquest cas la festa major de Can Massuet del Far, a Dosrius. Avui hi ha campionat de pàdel, ara a la tarda, un sopar a la fresca al vespre i a la nit la presentació i ballada dels gegants. Després hi ha nit de festa amb els 80 principals i Giuseppe Martini, que és el DJ resident del Clàssic de Mataró. Demà fan un 3x3 de bàsquet, meles de petanca de festa major, la missa solemne a l'església i al migdia un concert íntim a la natura. A la tarda, gincama familiar i xocolata infantil. Al vespre, una mongetada popular i un bingo musical. I diumenge al matí fan una cursa familiar i a la tarda un laser game. També es fan l'espectacle infantil amb els germans Cartoon i al final de festa amb sopar d'entrepans. Doncs aquesta és l'activitat que tenim per aquí aquests dies a la comarca del Maresme.
I així acabem el programa d'avui, aquesta Randa Mar d'aquest divendres 26 de setembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, marxem, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Que passeu molt bon cap de setmana, que vagi bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que jo ja sé que em vas explicar que ens han volgut canviar mentre ens anem fent grans, però hem seguit caminant, seguint les nostres passes. Que jo ja sé que els dilluns a març són els nous dissabtes, si ets al meu costat. Vull saber com ho fas per no ser com els altres. Els secrets que ens hem guardat entre nits improvisant, que per molt que diguin no podran canviar. Digue'm tu què és el que vols. Passen i volant, passem els anys. Vull ballar com abans, pensar com ballava.
No fem d'avui una nit normal, i si pregunten digues que ja ho entendran. No deixem per demà el que puguem fer ara.
que ens hem guardat entre nits improvisant, que per molt que diguin no podran canviar. Digue'm tu què és el que vols, oh, oh. Digue'm tu què és el que vols abans que acabi el dia. Saltem-nos la sortida, canviem-ho tot. Digue'm tu què és el que vols, oh, oh. Digue'm tu què és el que vols abans que acabi el dia. Saltem-nos la sortida, canviem-ho tot. Serem tu i jo
sembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.